de 9 a 12, Carrer Major.
Seguim a Carrer Major, on ara anirem a córrer a Altafulla. Farem la ruta del Cister, coneixerem més de les festes de Sant Roc de Tarragona i parlarem amb en Pol Martí, a la Selva, un pagès. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Ens posem les bambes, la roba de córrer i tot l'equipament per marxar cap a Altafulla per conèixer l'experiència de dues de les atletes més importants del municipi, com així ho demostren els títols que han assolit en els últims anys.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Com no podia ser d'altra manera, saludem el nostre home d'esports, Marc Pérez.
Bon dia de nou, Marina. Sembla que només faci esport, eh?
Sembla, o això fas, perquè ara sembla que també corres, no?
Bé, porto anys corrent, però bé, sobretot aquestes curses populars de poble de 10 quilòmetres que per mi ja estan bé.
No t'ofegues en 10 quilòmetres?
No, ja em preparo.
Ah,
el problema ve quan fas aquestes curses després de l'estiu. Llavors potser sí que tenim algun problema, però bé.
Doncs,
no, res que no es pugui solucionar.
Doncs a l'estiu no deixis de preparar-te, segueix corrent, no, home, Marc?
I tant, a suar la cansalada, però bé, sóc conscient que mai arribaré a la constància i als èxits que han aconseguit les nostres convidades d'avui. Marta Camps i Antònia Arroyo, dues atletes que van començar en el món de l'atletisme en dos moments molt diferents de la seva vida, però per això millor que ens ho expliquin elles. Bon dia, Marta, bon dia, Antònia.
Hola, bon dia.
Bé, anem per parts. Marta, podem dir que tu portes tota la vida corrent.
Home, gairebé. En parèntesis llargs, però gairebé, sí. Podríem deixar-ho així.
D'altra banda, Antònia Arroyo, quant temps fa que t'hi dediques a l'atletisme?
A l'atletisme, 2 anys. I corre per primera vegada des del 2013.
Per tant, amb aquests dos testimonis queda demostrat que mai és tard per, com a mínim, començar en el món de l'atletisme.
Correcte.
I tant.
Tenim temps. I tant, qualsevol moment. Marta, què dius?
Bon dia.
Bon dia,
i
Marta.
Tant, i tant, que no, mai és tard. Si es fa amb ganes, amb il·lusió.
Bon dia a totes dues. A veure, expliqueu-me, quan veu decidir dedicar-vos a córrer o a l'atletisme? Marta, comencem per tu.
Bé, fent un superresum, us diré que jo vaig fer de petita, jo era molt activa i em van buscar un esport que em pogués cansar i no donés massa la llauna. Ho van aconseguir, em va agradar, em vaig enganxar, vaig fer amistat, em va sortir, bueno, tenia un bon nivell i ho vaig fer fins pràcticament l'edat adulta, fins als... Bueno, ho vaig enllaçar quasi fins als 20 i pocs anys que ho vaig deixar. Vaig fer un llarg peron per la maternitat, per acabar els estudis, per tot, i als 40 anys m'hi vaig tornar a posar, de manera veterana, i amb la mateixa o més il·lusió que abans.
I, Antònia, tu també va ser perquè et cansessis i no donessis la llauna, com diu la Marta?
Potser. A mi córrer no m'agradava gens. No només no m'agradava, sinó que ho odiava. La meva època que me va tocar córrer per obligació, quan existia el BUP, jo no volia córrer, perquè se suava i no m'agradava.
Però sí que té córrer.
Sí. També després de les meves maternitats vaig començar a caminar i jo veia que caminava bastant ràpid. I la culpa de que jo corri, em sembla que una mica la té la cursa de l'1 de maig d'Altafulla, que jo la veia i pensava, m'agrada i algun dia m'apuntaré. I el 2013 em vaig apuntar, sense saber si l'acabaria o no, i des de la data fins ara.
Però el 2013, quan et vas a apuntar, suposo que ja havies entrenat per poder fer la cursa.
No. Només caminava ràpid, anava amb el meu marit caminant i jo veia que jo caminava més ràpid que ell. I era l'única cosa, i quan me vaig apuntar a la cursa no sabia si l'acabaria. De fet, no la vaig córrer tota l'estona, vaig caminar una mica, però com no vaig arribar a l'última, me vaig animar. Dic, darrere meu van arribar noies més joves i això, dic, mira, no estic tan mal. Vaig continuar.
I tu i la Marta us veu conèixer, no?
Sí, jo i la Marta ens vam conèixer, ens coneixem i col·laborem bastant juntes. La Marta també ho pot corroborar.
I tant, vam fer que s'apuntés als atletes i, escolta'm, això no es pot perdre. A més, vull apuntar una cosa, dona molta satisfacció com a part dels atletes d'Altafulla, doncs sentir que hi ha gent que s'ha animat gràcies a veure curses nostres o organitzades per nosaltres, com és ara el cas que explicava l'Antoni. Això, doncs, a mi em motiva molt.
Marta, podríem dir que tu has sigut una mica la mala influència de l'Antònia per introduir-la en aquest món, no?
Home, jo suposo que sóc una de les males influències aquestes que són tan positives.
I tant, i tant.
Bé, cal destacar que, tot i que entreneu i competiu amb els vostres respectius equips, que ara en parlarem, sempre que podeu, i ja que fèieu referència als atletes d'Altafulla, sempre us enfondeu la seva samarreta per córrer, també. Antònia.
Exacte. Jo, en la mesura que puc i en les curses que puc, pues els ajudo, no els ajudo, sinó que col·laboro amb ells, amb la Lliga del Trail, sobretot, i, bueno, ells són els meus pares dins de l'atletisme, perquè jo vaig començar amb aquesta cursa i després hi ha com a dos grups dins dels atletes d'Altafulla, com a dos nivells. Jo entrenava amb el grup dels dilluns i dimecres, que també vull deixar clar que em van ajudar moltíssim i que, bueno, gràcies a ells també estic aquí, perquè la constància de dilluns i dimecres de fer 11 quilòmetres cada un d'aquests dies me va donar molt de fondo.
I pel que fa a la Marta, també t'hem vist darrerament alguna vegada amb la samarreta dels atletes.
Home, i tant. Per mi és molt important, i a més a nivell emotiu, no? I a nivell personal, per fer poble, perquè fa molts anys que ho portem aquest club endavant, i bueno, és amb gent molt de diferent, molt heterogènia, i és molt important.
I ara vaig a realitzar, no la pregunta, però sí l'aclaració més important, que és el tema central d'aquesta entrevista, perquè hem parlat que la Marta Cans, doncs, porta quasi tota la vida en el món de l'atletisme. Antoni Arroyo ha començat fa realment pocs anys, 5 anys que va començar, però realment que s'hi dediqui un any i escaig. I bé, doncs, hem de parlar del palmarès, dels títols que heu obtingut, per veure que realment mai és tard per començar en el món de l'atletisme. Marta, tu ets una atleta ja plenament consolidada en aquest aspecte, campiona d'Espanya, campiona de Catalunya, molts títols més. Bé, doncs, d'alguna manera, una referència, també.
Bueno, aviam, intento. Jo, a mi m'agrada, sempre us ho he dit, a mi m'agrada córrer, m'agrada estar... Al moment que a mi no faci il·lusió, doncs, o que no estigui motivada suficientment, doncs deixaré de córrer. Mentrestant, doncs, bueno, sempre hi ha carreres, cada any hi ha campionats, i intentem estar allà.
I Antònia Arroyo, tot i que t'hi has posat molt més tard que la Marta Camps, també ja pots presumir de tenir medalles d'or de Catalunya i d'Espanya.
Sí. Presumir agraden, però agrada més potser la trajectòria, no? El que te suposa l'esforç, la constància, el treball del dia a dia. Jo la Marta, quan la vaig començar a conèixer, me'n recordo d'una cursa de Sant Silvestre, comentant alguna cosa, els comentaris que feien, pensava, pues aquesta xica té raó amb el que diu, no? Per exemple, la gent te diu, ai, disfruta de la cursa. La cursa no es disfruta més que quan s'acaba, perquè quan fas la cursa pateixes, i la Marta va coincidir amb això. Diu la gent, mira el paisatge, tu no veus res, tu quan corres tu passes malament perquè dones tot l'oxigen que tens, no te queda res. I jo veia la Marta una persona molt sèria, molt treballadora, molt rigorosa, i pensava, això m'agrada. Encara que pateixis, això m'agrada.
Marta, suposo que tu, com a mala influència positiva de l'Antònia, i veient tot el que ha aconseguit amb aquest poc més d'un any, et deus sentir molt orgullosa, no?
Doncs, i tant, i tant. O sigui, és l'Antònia, diguem, és el fruit d'això, no? De reivindicar una mica l'esport que es pot fer a qualsevol edat, que es pot fer bé, i que es pot fer amb il·lusió, i que, bueno, i que mai és tard i que, escolta'm, que molt millor que quedar-se a casa dient, bueno, jo un dia d'aquests començaré, no? Ella s'hi va posar i s'hi ha posat, doncs pues, fantàstica.
Ara, Antònia, potser és una pregunta d'aquestes compromeses, però més que res ja per rematar el tema i que quedi ben clar, perquè de fet en alguna entrevista que hem fet també n'hem parlat. Antònia, amb quants anys has començat tu realment en el món de l'atletisme?
Vaig començar el 2017, l'any passat. Me vaig federar, jo vaig començar amb el Club Atletisme Tarragona, quan vaig començar l'atletisme, diguéssim, més professional, no tant de curses populars i de més, sobre el gener del 2017 i em vaig federar, crec que al març. Al març o a l'abril me vaig federar. Això ja és un pas més qualitativament diferent, no?
En quants anys, això?
Pues 52.
Pues aquí està el tema central d'aquesta entrevista d'avui, veure com algú amb 52 anys encara té temps de ser campió d'Espanya, campió de Catalunya, i veurem de què més en els pròxims temps, Marina? Per tant, mai és tard per posar-s'hi, no només segurament en el món de l'atletisme, sinó també en altres qüestions, però en aquest cas és l'atletisme.
Mai és tard, i jo us vull preguntar quin és el vostre següent repte, començant per la Marta, que porta més temps, després anirem amb tu, Antònia, que suposo que deu costar més. Pensa quin és el següent repte.
Aviam, ara mateix és ben bé una miqueta el parón estival, i doncs amb il·lusió per preparar la pròxima temporada. La pròxima temporada, el pròxim invernal, bueno, els campionats corresponents a tot l'hivern, no? Els d'Espanya o els, bueno, els que hi hagin, però vull dir, sobretot fer una bona preparació per fer un bon invernal.
I tu, Antònia?
Bé, jo no he parat aquest estiu perquè tinc una data concreta, que és el 7 de setembre, el campionat del món màster a Màlaga. I me preparo per als 2.000 obstacles i el tinc el dia 7 a les 12:20 a Màlaga, que crec que farà una mica de caloreta i l'onada de calor d'aquests dies m'ha anat molt bé per preparar-me.
Doncs, Antònia, esperem que aquest campionat del món et vagi molt bé i puguis venir a Altafulla Ràdio a explicar-nos-ho.
Gràcies.
I Marta, nosaltres també esperem que segueixis sent tan mala influència amb altres persones.
Això espero durant molts anys.
Moltes gràcies també per atendre avui Carrer Major.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, moltes gràcies a tu també, Marc.
Gràcies.
Sabies que una aixeta oberta gasta molt més del que et penses? Cada minut que l'aixeta resta oberta es perden entre 10 i 20 litres d'aigua. Si deixes l'aixeta oberta mentre et rentes les dents, es malgasten fàcilment uns 20 litres d'aigua. Si omples un got d'aigua per glopejar i només obres l'aixeta per remullar i netejar el raspall, només gastaràs un litre. Si rentes els plats amb l'aixeta oberta es perden un promig de 100 litres d'aigua. Si omples la pica per rentar els plats i només obres l'aixeta per esbandir-los, només et faran falta 20 litres. La rentadora gasta aproximadament el 14% de l'aigua de la casa, 170 litres cada vegada.
Estàvem corrents amb Altafulla i ara només ens canviarem les sabates i ens posarem les sabates de caminar, perquè la ruta del Cister a la Conca de Barberà s'actualitza i ha presentat un nou itinerari del GR175 a peu i amb BTT. I avui volem conèixer tots els detalls, per això marxem fins Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Josep Ardila, l'itinerari passa per Blancafort i Solivella, oi?
Doncs sí, aquest nou itinerari ha estat creat pel centre excursionista La Xiruca Foradada i senyalitzat pels Consells Comarcals de la Conca del Camp i l'Urgell, que són les tres administracions que integren la ruta del Cister. Per parlar-ne, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la tècnica de turisme de la ruta del Cister, la Maite Fuster. Maite, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, presenteu aquests dies, esteu fent aquestes presentacions d'aquesta nova ruta. En què consisteix exactament el que presenteu?
Bé, el que presentem és una variant El GR-175 o l'itinerari de la ruta de Cister per fer a peu en BTT, que segueix el GR-175, doncs, té un traçat principal i després té unes variants. Aquestes variants realment són per fer en BTT perquè hi ha trams on amb la bicicleta no es pot accedir, ja sigui perquè passi per un espai natural, com per exemple el tram de Montblanc cap a Poblet, o per altres llocs on és molt, bueno, que és més, hi ha inconvenients per poder circular en bicicleta. Aquesta nova variant que avui parlem o que hem senyalitzat recentment és apta per fer a peu i amb BTT, i no està pensada només per fer amb BTT, sinó també per fer-la a peu. I realment s'ha fet per poder donar més serveis al senderista, al senderista o al ciclista. Perquè ens trobàvem que en el tram de Poblet a Vallbona ho tenien que fer tot sencer, el recorregut, que són uns 30 quilòmetres, i clar, hi ha gent que són massa quilòmetres, i més quan estan tancant el cercle, no? que ja portes uns dies amb molts quilòmetres al damunt. Llavors es va pensar de fer aquesta variant per passar per diferents poblacions on haguessin serveis. Tenim Blancafort, que hi ha un alberg. I clar, l'alberg és un dels establiments que més s'adequa en els senderistes, en aquest tipus d'usuaris que fan el camí, i per tant ens interessava molt. I després Solivella, doncs, perquè també té molts recursos turístics i a part tot un munt de serveis que ofereix als caminadors.
Ara vos esteu presentant, ho vau fer l'altre dia a Solivella, aquest divendres ho feu a Blancafort, però s'inaugurarà de manera oficial més endavant, oi? Al setembre.
Exacte. Sí, ara estem fent les presentacions per la població local i per la població en general, no? Però sí per aquelles persones pensant en que no tothom pot caminar. Llavors és molt important que les poblacions coneguin això, perquè quan arribin els caminadors o els ciclistes i preguntin, almenys que la gent sàpigui, no?, del que hi ha en el seu poble. I llavors per això vam fer aquestes presentacions que vam fer el Solivella, i aquest divendres i demà la farem a Blancafort. Llavors el dia 30 de setembre, que és un diumenge, el que farem amb motiu també de la Setmana de la Mobilitat, farem dues caminades simultànies. És a dir, que farem, un grup sortirà des de Solivella i un altre des de Blancafort. Llavors se sortirà en una hora, i llavors en un punt ens trobarem junts i pujarem cap al Santuari del Tallat. Farem trams de la nova variant, però també algun tram que no ho és, no? Per poder fer un recorregut circular que arribi a cada poble, no?, d'on s'ha sortit. I bueno, i aquest dia serà el dia oficial, el dia que se farà la inauguració.
El GR-175 és un dels grans atractius, evidentment, d'aquesta ruta del Cister. A més, implica a molta gent, oi, Maite? Tant a ajuntaments i municipis com a agents privats. Hi ha molta gent que hi treballa i que hi està implicada.
I tant, i tant. A veure, aquí no només són els ajuntaments, no?, sinó també els allotjaments, els restauradors, les botigues. Pensa que tenim el carnet Cister, que el carnet Cister sí que és un carnet per poder segellar, però a la vegada és una manera de donar a conèixer tots aquests serveis, no?, que es pot trobar l'usuari. Segons les nostres estadístiques que tenim, hem de pensar que el sender a peu el fan entre 3 i 5 dies. Per tant, la gent dorm. Sí que hi ha gent que van un dia, fan un tram, marxen cap a casa, no? Hi ha aquest tipus de segment, però també hi ha aquell que ho fa tot sencer, que realment és la manera de viure-ho, de viure i de conèixer tot el territori d'una manera molt més bonica i en profunditat, perquè l'estàs caminant, no? I arribar a un lloc caminant en un poble, en una població, és molt diferent a recórrer-ho amb cotxe. Llavors, doncs, bueno, clar, hi ha tots aquests serveis, després també hi ha una empresa que fa el servei de maletes, no? De portar la maleta d'un lloc a l'altre per a aquell que no vol carregar la motxilla plena, no? Doncs hi ha aquest servei. Vull dir que hi ha cada vegada més serveis, no? I això és el que pretenem, ampliar aquests serveis i de fet ara també estem en un moment en què el carnet Sister també l'estem plantejant de donar-li un punt perquè sigui molt més atractiu, per poder donar més ofertes o més beneficis a aquesta gent que estan fent aquest sender. I bueno, és una cosa que ho estem encara treballant internament i que esperem que almenys l'any que ve puguem presentar alguna cosa una mica millor. No?
La gent que comença a fer la ruta del Sister, com obté aquest carnet?
Aquest carnet es compra a les oficines de turisme que hi ha a les tres comarques o bé als consells comarcals i als monestirs. Val un euro, llavors es pot comprar pues, al lloc on cada un li vagi millor.
Ara comentaves que a peu es fa entre 3 o 5 dies i amb BTT quan solen tardar?
Amb BTT hi ha un gruix de gent que el fan en un dia i l'utilitzem molt per entrenament, com a un sender com a entrenament, perquè té uns desnivells bastant bons i bueno, molta gent el fa servir per això. I llavors el que fa més de cicloturisme, ja més destinat a turisme, doncs sí que el dediqueu 2 dies.
Un parell de dies. Maite, aquest 2018 el vau començar amb novetats, en quan ja és l'any del turisme cultural, vau presentar un nou logotip de la Ruta del Sister i també un tabonari, avui ens han exportat un aquí a la ràdio, amb activitats culturals. Quina acceptació està tenint aquesta proposta?
De moment molt bé, perquè aquest talonari l'estem donant a les oficines de turisme, als consells comarcals i també als allotjaments. I els allotjaments és una cosa que els hi ha, bueno, ho han acceptat molt bé, perquè clar, és un plus que poden donar, perquè hem de pensar que són tots dos per un. I per entrar en visites que bueno, pues, t'estalvies uns diners, no? I en part molta gent desconeix a molts dels llocs que tenim aquí. I la veritat que està funcionant molt bé i, bueno, i esperem que acabar l'any amb un bon resultat. Estem convençuts de que tindrà un bon resultat. Això ve d'un carnet cultural que hi havia,
sí,
que es donava amb l'entrada conjunta. Allò va funcionar un any i mig o dos, no va acabar de funcionar bé. I llavors vam demanar que tothom oferís o bé gratuïtat o bé un 2x1. I això és el que realment està la gent ho aprecia i bueno, és de les coses que està funcionant bé, perquè clar, és més atractiu.
Aquesta feina de la Ruta del Sister, tot aquest tabonari, és una feina conjunta de tres comarques, de l'Alt Camp, de la Conca de Barberà i de l'Urgell. Segurament a vegades no és fàcil treballar junts, però alhora també deu ser molt satisfactori, no? Tres administracions treballant amb un objectiu comú.
I tant. És complicat perquè, bueno, per les distàncies, perquè no estem en un lloc físicament tots junts, sinó que no, i llavors hem d'estar amb el telèfon, amb els correus, ens hem de posar d'acord, cada comarca té els seus interessos. És una mica complicat, però bueno, alhora pues, bueno, és gratificant, no, el poder després, quan veiem que surt algo, no, i si surt bé, encara més, no? Però ja portem molts anys treballant i bueno, és una cosa que és una dinàmica ja que la tenim molt, molt incorporada a dintre nosaltres.
Ja per acabar, Maite, abans parlàvem d'aquest GR, d'aquestes caminades, no sé quina és l'època preferida per fer-la, és a dir, la gent, per exemple, aprofita l'estiu, o l'estiu amb la calor que fa no ve gaire de gust fer tots aquests recorreguts i ho fa més a la primavera, a la tardor, quina és l'època de l'any preferida per fer el GR?
Doncs l'època preferida és la tardor, al setembre, octubre, i després, depenent de com cau la Setmana Santa també, i depèn de l'any, a vegades hi ha algun repunt al desembre, a vegades són mesos que nosaltres diem, com pot ser que hi hagi gent al desembre. I bueno, pues, també, el reste de mesos són, bueno, va canviant una mica a vegades en funció del temps, això sobretot, i a l'estiu nosaltres no ho recomanem tant, perquè hi ha trams en què són molt solejats, i ara amb aquestes calors esperem que no hagi massa gent caminant. Però sí, bueno, la primavera i la tardor, com a tot arreu, són les èpoques més bones, inclús paisatgísticament. No? A la primavera tenim tots els camps de sembrat, tots verds, a la tardor els tenim tots grocs i les vinyes. Bueno, el paisatge també és el que també mana, però sobretot és la climatologia.
Doncs Pepe, a la tardor potser ens podem animar a fer la ruta del cister.
Això. Home, i tant. Sí, perquè ara amb aquestes calors jo personalment no m'atreveixo.
Jo
a la tardor, setembre-octubre, Marina, al setembre-octubre ens hi posem.
Més cap a l'octubre que cap al setembre, perquè ja se sap que ara l'estiu s'allarga molt, però sí, ens hi posem. Moltes gràcies, sí. Maite Fuster, per venir a explicar-nos totes les novetats de la ruta.
Gràcies a vosaltres.
I Pepe, comencem a entrenar i al setembre parlem de quan hi anem, eh?
Perfecte, jo vaig a buscar les xiruques. Fins ara.
Fins ara.
Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Pocs espais acullen més persones que els càmpings en els mesos d'estiu. Un espai molt llaminer per a aquelles famílies que fugen de l'estrès de la gran ciutat i per les que procedeixen de l'estranger mantenint viu el fenomen del turisme del qual viuen tants i tants municipis de la costa litoral. La platja és el principal reclam que omple els càmpings, que normalment estan situats a prop de les zones on la sorra crema peus en un bon dia d'estiu. Aquestes organitzacions, però, viuen de moltes coses més. Per això és important fer un manteniment constant de tot el càmping, especialment de les zones on les famílies planten les caravanes, les zones d'esbarjo o les zones on el jovent practica esport. En definitiva, la tasca dels responsables dels càmpings és sumament important perquè pugueu passar unes bones vacances. Encara més si tenim en compte que en les seves instal·lacions es forgen autèntiques amistats que perduraran durant molts i molts anys. Qui no ha tingut cap amor d'estiu en un càmping?
Després de fer tant d'esport corrents, després caminant, ara volem parar a Tarragona, on comencen les festes de Sant Magí en menys d'una setmana, i en parlarem, però abans començaran les festes de Sant Roc, i ens quedem aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Les festes de Sant Roc són les festes del Cors del Bou i la Baixada de Peixateries, aproximadament. Tot i que no són les festes majors de Tarragona, tenen una gran acollida i són una cita indispensable al calendari tarragoní. De tot plegat, en volem parlar amb en Josep Ferrer i en Salvador Fa, de l'Associació Cultural Sant Roc i organitzadors de les festes. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia, bon dia.
Ja ho teniu tot preparadet? Ara em deien que faltaven alguns detalls.
Bueno, els últims flecos que en diuen s'han de rematar a l'últim moment, però no, està tot a punt.
A veure, quines novetats presenten enguany les festes de Sant Roc?
Home, com a novetat, vols dir que en tenim alguna així no, molt
concreta? Poquetes, ens reservem. Saps què passa? Que, com bé deies, les festes de Sant Roc tenen molta antiguitat a la ciutat.
De les més antigues de Tarragona.
Sí, exacte. Segurament el Joan Mestre del Serrallo, no? I l'any que ve justament fem 175 anys de les primeres festes. I aleshores, enguany ens hem guardat una miqueta. Ens hem guardat una miqueta les forces i mantenim un programa molt típic de les festes de Sant Roc, molt... amb l'estructura molt habitual, aquella estructura...
La Diada de Castellera, el Canó...
Sí, em sembla que quasi tothom ja la sap de memòria, no? Aquesta estructura dels 14 per la tarda, 15 i 16, és una estructura molt marcada i molt coneguda, no?
Doncs ara comentaves, 175 anys fareu l'any que ve, enguany 174 anys, com es conserven unes festes d'un barri tant de temps?
Amb molta persistència i amb molta voluntat. És unes festes que, com hem dit, que són molt antigues, de les més antigues, i a més vull dir de les úniques que han seguit siguent 175 anys, pràcticament 175 anys, perquè em sembla que s'ha saturat durant la guerra, em sembla que va ser 2 anys, i després l'any 73 i 74, que és quan va morir el Simó, que és el pioner de les festes, i després s'han continuat quan altres barris no ha sigut així.
Salvador, crec que volies afegir alguna cosa, et veia...
Ah, no. No, a veure, remarcar-ho potser això, no? És a dir, és un barri que tothom coneix, és molt petit, més petit encara des de l'enderrocament de les cases de la Baixada de Peixateria, i això requereix que el nucli que s'ha quedat realment tingui aquest caràcter de persistència i aquest fent mantenir aquestes festes, unes festes, com deia abans, també amb una estructura molt marcada, una estructura molt tradicional, molt típica de pobles i mabures, no? de tota la vida, no? Aquells cercavila, els castells, les rebelles, l'ofici, no? amb un marcat aire d'aquest molt tradicional, però que a més la gent del barri i de l'entorn, i també sobretot la gent que per temes diversos ha anat deixant el barri, que ha mantingut lligam...
Segueix col·laborant. Que això és una de les coses més curioses d'aquestes festes.
Aquesta és la base d'aquestes festes, perquè vull dir, de gent del barri n'hi ha, però són quatre, vull dir, són quatre, i a més són n'hi ha de les edats nostres, meves, que ja no... Sort del jovent que ha anat marxant, però com que han sigut unes festes tan arrelades a la gent... La gent que ha marxat per aquestes festes hi continua estant-hi, i gràcies a ells es poden continuar fent.
I també és un barri petit, ara ho comentàveu, però compteu amb moltes entitats al costat. Suposo que això també ajuda, perquè teniu al costat el Drac de Sant Roc, la Colla Jove, i totes aquestes entitats acaben participant d'alguna manera a les festes.
Home, gràcies a elles, aquestes dues colles es poden fer unes festes dignes, amb el sentit de que, clar, es fan dues actuacions, una que és la Diada Castellera, que ja és plaça de nou,
sí.
O sigui, que el cos del bou és plaça de nou, i a més lo del drac, el drac també, vull dir, són dues entitats que, clar, omplen molt la festa.
Sí, els geganters, no? Els geganters amb els gegants vells de la ciutat, uns gegants que ja tenen bastant més de 175. Doncs, bueno, tot plegat és veritat, hi ha tot un nucli d'entitats que molt lligades, evidentment, al barri, que fa que sigui també tot més fàcil, no?
Un dels moments més importants de les festes és el pregó. Cada any és un dels moments més emblemàtics d'aquestes festes. Enguany, qui el farà?
El Josep Maria Rosselló.
I per què aquesta figura?
Pues perquè és un home molt reconegut pel seu nom, per les seues artísticament el que ha arribat a fer, i a més és que és fill del barri. Clar, i això... És que l'altre dia ho pensava... No sé a quin nivell estem posant ja de fer el pregó, perquè cada any ens estem superant i superant, que arribarà un moment que no sabrem què pugui avançar més, eh? Perquè hem tingut 4 pregoners excepcionals.
Mm-hmm. 4 pregoners excepcionals. Ja sabeu de què anirà una miqueta aquest pregó, o encara ho desconeixeu?
Bueno, mig el desconeixem. No, està molt bé, està molt bé. És molt amena. Clar, el ser fill del barri té anècdotes del barri, vull dir que està molt bé.
A mi una de les coses que més em crida l'atenció d'aquestes festes de Sant Roc és el moment del canó, que jo vull que l'expliqueu per la gent que no és de Tarragona, en què consisteix.
Bé, el canó no és res més, bueno, és una tradició de fet molt, molt antiga, no? Es feien servir els canons per anunciar el que eren les festes, i abans aquests canons eren propietat de les empreses de pirotècnia, i els cedien i els jugàvem, no? L'any, ara ho diré de memòria i no voldria equivocar-me, em sembla que és el 1910, no sé, por ahí. No m'equivoco de masses anys, eh? Sí, no m'equivoco de masses anys. Una d'aquestes empreses de pirotècnia va cedir al barri el canó que... Anava a dir el que avui tenim, d'aquella època aquí l'hem remodelat no sé quantes vegades, per tant no sé ben bé, però l'esperit és aquest canó, no? Uh-huh. que conservem d'aquella època. i que segueix fent aquesta feina, no? d'obrir els nostres cercaviles, però de denunciar la festa, de denunciar els moments més importants de la festa.
Tindreu cercaviles, tindreu actuació castellera, però no hem d'oblidar els concerts de les nits. En qui comptarem enguany?
Bueno, ens ve una orquestra de versions que baixa de Girona, que es diuen Maribel, que els tindrem aquí per nosaltres per primera vegada, però en tenim molt bona referència i jo penso que passarem una bona nit, aquesta serà la del 14 al 15. Okay. I després, a la nit del 15, repetim amb la gent de Crispetes, els punxadiscos, molt vinculats al barri també.
Que són habituals.
Sí, és el tercer any seguit que els tenim, però és que la gent s'ho passa molt bé i llavors mantenim el programa. Mentre les coses funcionen, mirem de no
canviar-ho.
Exacte.
Ja per anar una mica acabant, 174 anys enguany, us heu trobat en dificultats per organitzar les festes?
Per pagar-les més que per organitzar-les.
Sí, sí. No és el mateix d'abans. Abans hi havia unes subvencions per moltes entitats i ara aquests anys les coses estan molt justes. Les subvencions pràcticament no n'hi ha. L'Ajuntament abans pràcticament ho subvencionava tot i ara és una subvenció, per no dir ridícula, perquè s'hauria de dir així.
I en tema permisos, perquè ara parlaves de les subvencions i precisament els veïns del port de Tarragona també denunciaven aquest tema de les subvencions, que no les havien cobrat i havien hagut de retallar programa. El vostre cas no ha estat així.
No les tenim ni anunciades, per tant, no cobrades. una mica pitjor que ells, eh? Clar, la reivindicació, la demanda aquesta de subvencions, en el nostre cas, que com dèiem abans, el barri és especialment petit, mantenir aquest nivell de festes amb aquest apartat, amb la insistència de seguir mantenint revetlles amb orquestes en viu, perquè ens sembla que és molt l'essència, no? És a dir, sense treure valor a la feina, no? de més electrònica, si tu vols, però aquesta presència en viu ens sembla important, que tot plegat fa que tingui un cost alt pel volum de gent que som al barri, i per això penso que estem segurament més necessitats que altres, suposo que cada un veu el seu nivell, no? d'un cop de mà, no?
Jo, com que tinc ja una certa edat, recordo que abans la recaptació que es feia era pels veïns. Es passava veí per veí a veure la voluntat. Clar, ara hi ha veïns que tenen voluntat, però el que passa és que no tenim veïns.
I per acabar, tema de permisos, l'any passat crec que vau tenir algun problema amb algun permisos d'algun concert, tot el tema fars de soroll, tot controlat enguany.
Sí, no, nosaltres no vam tindre cap problema directament
no
ens... amb
les va sortir, festes. Després va sortir un escrit que si també les festes del cos del bou, però jo vaig estar parlant amb un d'ells i em va dir no, això ha sigut un que... però que no. A més, vull dir, és que és absurd posar una cosa d'aquestes si estem parlant que això s'està fent de 175 anys. Vull dir, vindre ara a dir que això molesta... És absurd.
No tinc problemes, penso que, no, que
sentit,
no tindrem, perquè pel nivell de festa no crec que sigui el cas.
Doncs Josep Ferrer i Salvador Fa, moltes gràcies per venir. L'any que ve, quan celebreu aquests 175 anys, segurament us tornarem a convidar i farem que vingueu i ens expliqueu un altre cop tota la programació especial que fareu.
Esperem que pugui ser més lluïda. Sí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per molts anys més de les festes de Sant Roc.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Antoni Martí Franquès, nascut el 17 de juny de 1750, va ser un químic català experimentador incansable i va cultivar molts camps de les diferents disciplines científiques. Va ser un científic destacat de l'anomenada Revolució Química. També va col·laborar amb els científics francesos en el mesurament del Meridià de París, quan va passar pels Països Catalans. El 1798 es va instal·lar a Tarragona, on va reunir una gran part de la seva biblioteca una col·lecció mineralògica, un laboratori meteorològic i material d'experimentació de les plantes. Va participar també en diverses universitats i acadèmies com la de París, Londres, La Haia, Amsterdam i Brussel·les. I el 1811 estava a Tarragona i durant el setge napoleònic va caure ferit i una part dels seus manuscrits van ser destruïts. Com a curiositat, l'Institut d'Estudis Catalans té un premi que du el seu nom. Va morir el 20 d'agost de 1832 i des de 1982 reposa a l'Església d'Altafulla.
Com és la vida d'un pastor, tu ho saps, Toni? Toni tècnic, perquè anem cap a la selva per conèixer com és el seu dia a dia d'un pastor. Amb en Pol Martí, un jove salvatge que va decidir dedicar-se a aquest ofici a punt de desaparèixer. I si et dic Toni, segurament parlarà el Toni Mateos, que li encanta parlar. Anem cap a la selva.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, si et demano què volies ser
Marina Pérez.
Tu de petit, què em respons, astronauta?
No, volia ser arqueòleg, perquè l'any 81 vaig veure En busca de l'arca perdida i em va encantar, i volia ser arqueòleg. I llavors al meu col·le el que anava jo era l'Eduard Toda, uh-huh, un famós arqueòleg i egiptòleg de Reus, i va venir un arqueòleg a fer-nos una xerrada i va dir: "Pues no és tan divertido ser arqueólogo como el Indiana Jones este."
I vas canviar, no?
I sí, i m'agradava a la tele, m'agradava Pedro Ruiz i volia ser showman, i jo faig el show tots els dies aquí a la ràdio.
Tots els dies no ho sé, però el show el fem tots un ratet.
I tant, que fem el show tots els dies. El que no sabem és el...
Presenta'm el teu convidat, va.
Ah, exacte, el tenim, espero que el tinguem a l'altre costat del fil telefònic, el Pol Martí, al qual saludem. Pol, molt bon dia.
El teníem, però sembla que, a veure, Pol, bon dia.
És que la connexió...
Bones?
Ara el tenim.
Veu? Hola, Pol.
Bon dia.
Bon dia. Escolta'm, jo volia ser de petit arqueòleg o còmic. Tu què volies ser de petit?
Bueno, de petit tenia clar que volia ser bomber. A mi m'interessava tot el que fos treballar al bosc i salvar-lo, bàsicament. Això sí, a poc a poc van anar canviant aquestes aspiracions fins al dia d'avui, que mira, ara estic aquí sent de pastor.
Ja se senten aquí
sí,
els...
Sí, les ovelles, ho anava a dir, de fons
es senten... Les cabres, porto
les
jo.
Cabres.
Sí. I escolta'm, com va ser això de decidir fer-te pastor?
Bueno, si et soc sincer, encara ara no ho sé. Dic, un dia em va picar la curiositat i dic, i tenia un amic que havia anat a l'escola de pastors que hi ha a Montenartrui i li vaig comentar...
Pol?
Sembla que la sembla... connexió amb la
muntanya... Perdó, és que aquí la cobertura està una mica fotuda.
Sí, és que connectar amb la muntanya ja sabem que és complicat. Què ens explicaves, sí. Pol?
Que vas anar a l'escola, no, de pastors?
No, jo concretament no. Dic, tinc un amic que hi havia anat i com que em cridava molt l'atenció li vaig comentar a veure si podíem quedar un dia i anar a veure què feia un pastor durant el seu dia a dia. I això, bueno, vaig anar-hi aquell dia i com sempre dic, jo crec que és una feina que o t'agrada molt o l'odies. I ja en aquell primer moment que hi vaig anar em va encantar i des d'aquell dia, sempre que puc, bueno, vaig anar repetint amb ell, anava anant, fins que al final... Els pastors m'han dit si volia anar jo a treballar. I mira, encara estem aquí.
Per tant, s'ha d'estudiar per ser pastor? Ara comentàveu que hi ha una escola de pastors.
Hi ha uns estudis. És a dir, no són obligatoris, però si la gent vol iniciar-se en aquest món, que no, per exemple, jo no em venia de casa, cap familiar meu havia tingut ramat, doncs sempre és una ajuda a poder començar a aprendre i a tractar amb el bestiar.
I com és el teu dia a dia, Pol? Perquè ara comentaves que estàs a la muntanya. Què fas sí. tu habitualment?
Bueno, jo treballo en un ramat de cabres lleteres, dic per la qual cosa cada dia el primer que he de fer a l'aixecar-me al matí és anar a buscar-les i munyir-les. Uh-huh. Ara estem munyint unes 120 cabres al dia. Uh-huh.
bueno, això al matí, aleshores s'envien a pasturar, es vigila que vagin menjant bé, que durant el dia s'afartin bastant, perquè clar, depèn del que mengin, tindrem una llet o una altra després. I bueno, quan acaba la jornada, doncs a la tarda tornem a munyir, perquè tenim cabres amb molta producció lletera i estem fent ara dos munyides al dia. I bueno, després, tots els inconvenients que té aquesta feina, que cap dia és igual. Per exemple, avui estava plovent i fins ara no hem pogut sortir. I ara a veure si no ens plou i podem aguantar per aquí, o un dia n'hi ha una que es fa mal. Cada dia és diferent, no hi ha dos dies igual amb aquesta feina.
Ara comentaves que heu de vigilar què mengen les cabres. Com es pot vigilar això?
Bueno, jo suposo que és això. La gent, els pastors, coneixem molt bé la muntanya, sabem exactament en cada zona on podem trobar cada tipus de planta, i així sempre estem pendents de portar-les a les millors zones, perquè no totes les plantes, per exemple, donen llet o els hi serveixen igual proteínicament perquè la cabra estigui bé. I jo doncs, em vaig fixant, depèn del dia, del moment de l'hora, vull dir, del moment del dia, les vas portant cap a unes zones o altres perquè vagin canviant la seva alimentació.
On treballes tu ara, Pol?
Encara mateix estic a Taüll, al Pirineu.
En constant contacte amb la natura i amb els animals, no?
Sí, sí, bueno, això és un no parar.
I quines són les dificultats de la teva feina?
Bueno, clar, és que això és el que sempre li dic a la gent. Les dificultats, hi són o no hi són, depèn del que t'agradi o no. I a mi és que m'agrada tant aquesta feina que no diríem que hi ha dificultats. Hi ha gent que et diria, ostres, el mal temps, que si l'hivern neva, que si el dia fa vent... Però, bueno, jo prefereixo això que no pas estar tancat en qualsevol oficina.
Home, el ramat ha de sortir tots els dies.
Sí, clar, això sí. Per exemple, podríem dir que un inconvenient és que no hi ha festa. Les cabres cada dia les has d'anar a buscar...
No entenen de diumenge, no?
No, no, bueno, explica'ls a veure què et diuen, però em sembla a mi que no...
Ves, que no faran massa bona cara. I és una feina dura? Tothom podria estar preparat per fer-la, Pol?
Jo crec que si tens ganes, tothom està preparat, perquè per el que us deia, jo no havia estat mai en bestiar, no havia fet mai aquesta feina, ni tan sols sabia molt bé en què es consistia, però va ser provar-ho, em va agradar molt, i si t'impliques i poses ganes, jo crec que qualsevol ho podria fer. Això sí, has de ser constant, i saber que és una feina que no tindràs avui, per exemple, 8 hores i te'n aniràs a casa. Potser se't complica la cosa i t'has de quedar pues, 2 o 3 hores més, o en època de part, potser són les 3 de la matinada, i te n'has d'anar al corral a veure si totes estan parint bé, si els cabrits s'alleten. Són feines en aquest sentit més complicades, però que si ho fas per gust tampoc no hi ha cap problema amb això.
Ara que parles de que no tens horaris, que cada època té els seus inconvenients, tu creus que és una feina que s'està perdent, que la gent jove n'hi ha poca?
Sí, a veure, malauradament és una feina que hi ha per començar, com que no està molt reconeguda, o la gent se pensa que de pastors ne queden 4 i tots són jaios i per això ja no s'hi posa ningú. Dic que aquest és un dels inconvenients. I després el tema que a la muntanya molta gent ja no hi vol treballar perquè no hi veuen un negoci. Però la gent hauria de veure també més enllà. Cada dia, com a mínim, mengem 3 vegades. Clar, el menjar aquest ha de sortir d'algun puesto. I nosaltres som els que estem ara en aquests moments, doncs ara pasturen per fer la llet i després faran els cabrits que nosaltres ens menjarem per Nadal o quan ens vagi bé. Així que, bueno,
i el formatge...
Sí que... La gent ara és una mica reticent a posar-se en aquests negocis, però també a poc hi comencen a haver joves emprenedors que tornen a agafar el relleu aquest que semblava que s'estava perdent.
I el formatge de cabra, que no falti mai, Pol.
No, no, ostres, jo me'n faig un fart cada dia de menjant. Sembla que no me'n cansaré.
En fas tu de formatge de cabra, Pol?
Sí, nosaltres aquí dalt estem fent ara uns 6 tipus de formatges diferents.
Hosti, podria baixar unes mostres, no?
Ecològica. Digue'm?
No, no, que dic que podries baixar unes mostres aquí a la selva, quan baixis.
Oh, això quan vulgueu, dic, a mi m'aviseu i fem un tast.
Ens apuntem.
Ens apuntem segur, eh? Perquè el Toni Mateos últimament no para de menjar.
I la setmana passada, Pol, vas estar ajudant en l'organització del concurs de gossos d'atura a Prades. Quina va ser la teva feina en aquest concurs, Pol?
Mira, doncs, el concurs de Prades sempre es fa amb les ovelles d'un ramat que hi ha a la Febró. I que coincideix que jo estava abans treballant en aquest ramat i tinc molt bona relació amb els pastors que el porten, perquè, com jo crec, en aquest sector, com que t'interesses per seguir la seva feina, t'acostumes a trobar gent molt bona i que et cuida molt bé. Jo sempre dic que són com família, quasi. I res, estàvem parlant i em van dir: Pol, mira, que aquest cap de setmana fem el concurs i que a veure si ens pots baixar a ajudar. Dic, va coincidir que jo em vaig poder agafar festa i sí, el meu jefe d'aquí dalt se va encarregar de les cabres i jo vaig baixar cap a Prades i, bueno, la feina va ser del ramat, que tenim un ramat, bueno, tenen allà baix un ramat de 600 ovelles de carn, o estriar-ne un grupet de 30, que aquestes són les que es porten a concurs, i allà al concurs se fan tres petits grups, que un sempre està concursant i els altres dos descansen, perquè els animals...
Me sembla, Toni, que el Pol ara torna a tenir un problema amb la cobertura.
Doncs, clar, volíem preguntar-li com és això de ensenyar-li un gos a obeir les ordres i tot això, no?
Ell, em sentiu ara?
Ha tornat.
Perdó, és que hem passat una barrancada i aquí justament se'ns ha tallat.
Sí, perquè hem de dir que estàs amb les cabres, vull dir, no estàs parat.
No, ara estem tirant muntanya amunt i cap als prats on passarem tot el dia menjant.
I escolta'm, Pol, com és educar un gos per ajudar-te a la teva feina? Perquè és importantíssima, no?
Sí, jo sempre ho dic, mira, el gos és el que seria la meva eina de treball, però que a més l'has de cuidar bé, perquè si no et portes bé amb el gos, ell tampoc no et respondrà com a tu t'interessa. I clar. Amb això, doncs, jo ara, per exemple, tinc una gossa que l'estic ensenyant, ara té 3 anyets, i fa potser un any i mig que l'ensenyo, i simplement és com tot, és tenir-hi una mica de constància, ajudar el gos a que... Sempre es busquen gossos d'unes races que ja tinguin uns certs instints, que tu els hi veus, ja quan és un cadell el poses en bestiar i a veure com reacciona. I aleshores, tu amb aquests instints, nosaltres sempre diem, jo no li ensenyaré un ordre al gos, perquè seria com una obligació, sinó que jo el que faig és potenciar els instints que té el gos. Si el gos quan veu una ovella li va al davant a tancar-la, jo el començaré a animar, perquè cada cop quan d'això li posaré un nom a aquella ordre, bueno, li posaré un nom en aquell moviment, i així ella ho va aprenent i li va reforçant aquests instints que ja té de principi. I és jugar molt amb que el gos tingui moltes ganes de treballar, i que, per exemple, a mi el problema és que la gossa sempre està treballant i l'has de cridar constantment de que et vingui al costat allò i les deixi menjar un rato tranquil·les. I és això, el més important és que el gos tingui moltes ganes de treballar. I si el gos i el pastor tenen ganes, dic que això a poc s'acaba aprenent tot.
Doncs, Pol, ens quedem amb aquest missatge de que si el gos i el pastor tenen ganes, tot s'acaba aprenent. Moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
La xarxa de comunicació local.